al matí amb nosaltres, cada dia a Ràdio Maricel amb Vicenç Morando.
Deu i 16 minuts, segona hora d'aquest matí amb nosaltres. És dimecres, és 14 d'octubre del 2009 i la nostra habitual roda política torna a moure's. Passat ja l'estiu, ben entrada la tardor, el primer ple municipal de la tardor també es va celebrar abans de Santa Tecla. Es van posar moltes coses sobre la taula, entre elles dues qüestions que van generar prou debat, d'una de les quals en parlarem, de l'altra no n'hem parlat tant, però precisament una de les persones que més, diguem-ne, que més recel es va mostrar va ser la regidora d'Esquerra Republicana, Àngels Parés. Àngels Parés, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia.
Àngels Parés, això d'una escola universitària de caire privat, etc., arrufeu una mica el nas.
Arrufo el nas perquè penso que, ja ho vaig dir en el ple, primer de tot hem de fer una reflexió des del govern i convidant, evidentment, a tot el plenari de les necessitats de futur dels equipaments públics, que en aquests moments es cedeixi alegrement, okay, la proposta de cessió, no, de 58.000 metres quadrats de sòl públic i a més doncs, que vagi cap a una universitat privada, realment doncs, em costa molt de pair, quan jo entenc, i la filosofia en aquest cas d'Esquerra Republicana és la màxima qualitat, però sempre amb l'escola pública, i a més doncs, sabent que fins enguany no s'ha cedit els terrenys de la quarta escola. És a dir, són d'aquelles coses que dius, home, es corre molt pel que interessa i molt poc per la poca importància que se li ha donat. És a dir, es va començar a treballar a la legislatura anterior, semblava que hi havia uns terrenys, però després l'actual equip de govern no ha fet els deures i la resposta del Departament d'Educació és que fins al 2009 no s'han cedit els terrenys per construir l'obra definitiva de l'Agnès de Sitges. Aleshores, això t'ajuda i et fa reflexionar, no?, de realment aquest govern que es diu d'Esquerres i Progressista té ben clar el que vol dir els serveis públics i el que demanarem en el proper ple, si és que el senyor alcalde ens deixa parlar, perquè ja portem dos plens doncs, que sembla el conte de la Ventafocs, no?, que a les 12 toca la campaneta, per culpa d'ells, al cap i la fi, perquè els plens s'endarrereixen, es canvien de dies, doncs el que sí que demanarem és que ens donguin una bona... la reflexió que han fet ells com a govern de les necessitats de futur, preveient el que també ens diu el Pla General,
estirem,
que és importantíssim.
Estirem, per tant, una mica més d'aquesta qüestió. Enteneu que la Generalitat no ha cedit fins ara aquesta qüestió del terreny per la nova Agnès de Sitges, no ha tramitat tot això perquè el govern municipal no ha apretat prou?
No ho entenem, no, que ens han contestat.
Ens han contestat.
A la pregunta que nosaltres vàrem fer, la resposta que ens han transmès, evidentment, perquè ens han de contestar el que diu el departament, sí, és que s'endarrerirà perquè no s'han fet el lliurament definitiu amb tot el lliure de càrregues i tot el que es demana el 2009. 2009 és enguany, eh?
O sigui que l'Ajuntament no ha cedit el terreny fins ara?
Exacte.
I entenem que, evidentment, era responsabilitat de l'Ajuntament poder-lo cedir abans o després?
És que ja, en principi, quan es va plantejar, van dir, aniran aquí, i Urbanisme havia de fer tots els tràmits.
La tramitació.
I, per tant, estic parlant del 2007.
Sí.
Del 2007, finals del
2006.
D'acord,
ho diem per refrescar una mica la memòria, perquè, si no, és a dir, tot això
ve de fa 3 anys llargs, perquè estem acabant el 2009. Aleshores caldrà veure si el 2010 hi ha el pressupost per
poder executar aquesta escola.
Sí, però clar, depèn de les voluntats també aquí, si és o si es mantenen els criteris de l'antiga consellera d'Educació, de si es fa obra ràpida, que vol dir projecte i obra d'execució conjuntament, o si es fa de la manera tradicional, que vol dir primer projecte, un any, i l'any següent, si s'escau, inici de les obres. Això ens n'anem
a... El 2011,
2012. I recordem que l'escola va començar, si no m'equivoco, el 2006. Si calculem, potser hi haurà alguns nens, tal com dèiem amb Maria Usó, que acabaran la primària amb un aulari.
De tota manera, si jo sóc una empresa privada i us proposo que vingui aquí una escola X, és una bona proposta o no? Així d'entrada.
Sí, però que s'espallongui, no? És a dir, hi ha terrenys, potser hi ha propietaris disposats a vendre. Jo la reflexió que faig...
D'acord, voleu dir que
com... És el sòl públic.
D'acord.
És a dir, primer cal valorar si pel creixement que preveia el PUM, que preveia, que recordeu que nosaltres teníem una altra visió, però com a demòcrates la majoria va atendir en aquest pla general, si aquest creixement preveu un nombre de necessitats i que no ens passi com ens ha passat fins ara, que hem hagut de recol·locar les escoles als extrems de la vila. I a la millor es podrien generar altres sinergies educatives lligades al món universitari, si es vol, però jo ja ho vaig dir-ho, mitjançant les universitats catalanes. No, és a dir, al cap i la fi tampoc el projecte no se sap ben bé.
Sí, ara, no? No direm com parlar per parlar, però diguem-ne que és una declaració d'intencions formalitzada sobre el paper, etcètera. Però enteneu que la institució pública, com a responsable de la gestió dels béns públics, ha d'intentar, per sobre de tot, entrar en contactes amb organismes públics que representin, diguem-ne, tot el que pugui ser, en aquest cas, escola pública, ensenyament públic, etcètera.
A més a més, una universitat que pot venir d'un altre país d'Europa, que tampoc no em dona garanties, i t'ho dic certament, que és evident que l'ensenyament i la llengua vehicular no serà la pròpia del país. Però bé, ja no ho és amb alguns departaments, tampoc, amb algunes... Fins, si més no, les contestacions telefòniques d'aquests contestadors automàtics ja no són amb la llengua pròpia del país. Per tant, clar, hi ha poca sensibilitat lingüística, que és una, jo penso, un dels elements més importants, no?, com a reconeixement d'una nació.
Llegim el diari de Vilanova i més d'un oient ens ho ha comentat, una notícia que feia referència a la possible contractació d'una persona que gestionés tot aquest procés d'aquesta Universitat de les Arts. N'heu sentit a parlar?
No n'hem sentit a parlar en absolut, però jo entendria que ja hi és, no? O és que no es lligaria tot això amb el projecte de la Mediterrània? A mi se'm va contestar que tot això va lligat a tot el projecte de la Mediterrània, que tampoc no acabem de veure la feina, no?, del procés evolutiu any rere any. Jo hagués entès que formaria part d'aquesta visió. No en sabem absolutament res, ja et dic, és que tampoc no en sabem res de quin és la filosofia i quin és una mica l'esperit, no?, d'aquesta universitat. Sabem que ve d'un país anglosaxó i que és una empresa privada d'aquí, per segons semblava, no?, d'aquí a Catalunya, però no en sabem gaire cosa més.
Perquè d'alguna manera, en la mesura que el procés avanci, què creieu que seria, diguem-ne, d'estricte compliment, per dir-ho d'alguna forma? Perquè aquesta universitat es pogués establir, que diguem-ne, la poguéssiu veure amb més bons ulls, quins criteris creieu que
primer presentar les directrius marcs, quines són els objectius, quines són les propostes, fins i tot les titularitats, perquè clar, en aquests moments la Comunitat Europea reconeix els títols, a més amb el concepte del Pla Bolonya. Això sí que es va dir que entrava amb el criteri del Pla Bolonya, quins seran els preus estipulats de les matrícules, com s'articularan tot el que serien els accessos, quin és la, fins i tot, perquè saps que hi ha universitats, clar, en aquest cas nosaltres tenim una selectivitat. Entraran dins el concepte de la selectivitat? com la Ramon Llull, que també doncs, és una universitat privada, entrarà dins és a dir, després de la selectivitat hi haurà una universitat més, és això, o senzillament és un bolet que ha vingut com les cases flotants que es col·loquen aquí i tot es gestiona al territori d'origen.
D'acord, voleu dir en el sentit de si és un ens tan privat que només es tracta de pagar la matrícula i ja està, o si veritablement s'inscriu dins
el projecte d'estudis superiors dels Països Catalans, perquè en aquests moments una mica hi ha aquest moviment. Si també permetrà fer Erasmus, és a dir, ja clar, parlem d'una universitat, no estem parlant d'una escola taller o per tant, jo el que voldria veure és fins i tot els projectes educatius. Sí, se'ns va dir que podíem entrar a internet, certament, però bé, penso que abans de portar tot el procés que s'ha dut en el ple anterior d'aprovació, hagués estat molt i molt bo doncs, a parlar-ne, no? Però ja estem comprovant que l'esperit de diàleg doncs, s'ha trencat completament en aquest equip de govern. Amb altres coses, amb el fet senzill doncs del canvi de ple, per exemple, no?
Que ho referiu
sorprenentment, sense dir ni ase ni bèstia, s'ha passat a un dijous, amb la qual cosa perjudica enormement a regidors i fins i tot a persones que assisteixen als plens, perquè tu et programes la teva vida i per tant doncs pots dir doncs el dilluns és un dia que sempre me'l guardo per fer gestió municipal, en canvi, doncs, si has de compensar, el dijous sempre era lliure, era dilluns i dimarts. Falto, realment, en aquest cas, i ho dic públicament, i ho diré, evidentment, el dia que pertoqui, no? És una falta absoluta de respecte i una falta d'aquesta mena de diàleg, no? Que es deia que es volia tenir, de parlar sempre, de comunicar. A més, es va acordar així, que sempre que hi hagués un canvi, no de dia de la setmana, sinó de dia, que abans es convocaria la Junta de Portaveus. Doncs bé, decret i va a Catastrelles. Per tant, jo penso que en aquests moments sí que hi ha una ruptura forta de diàleg.
Que us sentiu menys tinguda?
No, amb això ja penso que, bé, senzillament no falta respecte i de dir, bueno, doncs ens queda un any i mig, tirem pel dret i és igual, com que sempre en som 11, clar, potser falta algú i aleshores no quedava bé, no? Hi ha una cadira buida i per això doncs s'ha canviat. No, senzillament una falta de respecte, que el que estan demanant és que moltes vegades algú els hi pugui pagar amb la mateixa moneda.
A menys d'aquest debat, comentàvem que el 21 de setembre en va haver un encara, diguem, de més intens i de més extens, que era el de la reorganització dels càrrecs directius d'aquest, diguem-ne, nou pla. N'hem parlat ja amb dos representants polítics, tant amb Lluís Mercè primer com després amb Ramon Artigues. Sobre la taula planava una certa intenció dels grups de l'oposició d'impugnar aquest acord de ple. No sabem si s'han produït més reunions o no. En la mesura que van passant els portaveus anem preguntant sobre si aquest ha estat un debat que des de l'oposició s'ha posat sobre la taula, s'han pogut reunir els grups, n'han parlat, que ha passat alguna cosa?
Sí, ens hem reunit l'oposició i el que vam dir és perquè en teníem, i en aquest cas val a dir que va ser el Marc Martínez, que és molt coneixedor no, de tot el que...
Qui va fer l'explicació, diguem-ne així, del marc legal de tot plegat.
I fixa't que nosaltres vam ser molt... l'oposició li vam cedir al Marc perquè enteníem que ell era qui tenia molt clar els conceptes i no vam ni carregar, no vam ser ni repetitius, ni vam voler tots, que de vegades se'ns acusa no, de voler formar part o de captar l'atenció dels mitjans. El que hem fet és un recurs i un tràmit que hem entrat a l'OAC i amb altres instàncies i aleshores ja es valorarà, perquè entenem que a més, amb aquest ja final de legislatura que hi pot hipotecar les legislatures següents. Per tant, jo entenia que si això s'hagués volgut fer, doncs hagués pogut començar sense trencar la legalitat, sense les modificacions que proposen el ROM, perquè és una competència de la Generalitat, i el que no se'ns pot dir és que, mira, com que la Generalitat no ho fa, ho comencem a fer nosaltres. Jo penso que és una falta de criteri polític i de dies a dies igual. L'última atzagaiada, no, l'engalto i a veure per peta per bon peta. Nosaltres hem fet els passos perquè creiem, evidentment, com a responsabilitat política, doncs que teníem l'obligació de fer-ho.
D'acord, o sigui que perquè ens entenguem tots, l'oposició, tots els grups de l'oposició, han presentat a registre de l'Ajuntament,
conjunts,
una instància a través de la qual es vol impugnar aquest acord de ple.
Exacte.
A l'entorn de la reorganització dels càrrecs directius de l'Ajuntament.
Sí. Sí, sí.
Han anat una mica més amunt, a part del registre de l'Ajuntament, a la Generalitat? La
intenció, evidentment, és també notificar-ho perquè això surt publicat en el DOC.
D'acord.
I estem en aquest punt.
Què creieu que pot passar? I ho diem no, perquè més enllà de l'acord de ple que va aprovar-se, està clar que una impugnació, en el cas que hi hagi, diguem-ne, criteri o empara legal que la pugui sostenir i argumentar, doncs, en el cas que tiri endavant, creieu que pot haver garanties que això sigui així, no?
A veure, sí, de moment ara estava a exposició, no?, durant els 30
sí.
dies, per tant, aquestes al·legacions es contestaran. Si es considera des del que seria el gabinet jurídic que és correcte, doncs bé, suposo que anirà fent el seu curs, la Generalitat també haurà de dir la seva i hi haurà un punt de trobada. Ja veurem, no?, cap on com camina. Nosaltres, d'entrada, el que no vèiem era que es modifiquessin punts del ROM quan són competències de la Generalitat, i això és el que volem explicar. I volem demanar, per tant, que es facin bé les coses, perquè pel que és una visió sana, no?, de la política, hem de fer bé les coses. Jo em sento, a hores d'ara, una mica com si tingués, saps, com un punyalet al cor, sí, perquè com que estan sortint tants escàndols, ja com a persona que m'identifico amb la política, em sap molt de greu que vagin, perquè em sento com esquitxada, indirectament, i aleshores penso que, sempre ho he dit, hem de ser molt rigorosos i encara més del que ho seríem com a persones. I penso que amb aquestes coses ha de ser molt clar. Doncs bé, si tot és normal, perfecte, etc., doncs endavant. Però com que hi pot haver-hi un gran interrogant, doncs el volem resoldre. En política els interrogants no ens serveixen. És a dir, les ambigüitats no serveixen. Ha d'haver-hi el camí està lliure o hi ha un parany o hi ha un entrebanc. Doncs l'hem de resoldre d'una manera o altra. Doncs en aquest moment vam considerar que havíem d'anar tots a la una i resoldre aquest parany.
Ara que parlàveu d'això d'esquitxar, avui La Vanguardia presenta el resultat del seu comptador d'ahir. Els darrers escàndols augmentaran la desafecció política, un 95% diu que sí i el 4% diu que no. Doncs suposo que a peu de carrer teniu aquesta sensació. No?
Sí, sí, sí. Jo quan vaig llegint les notícies i llavors la gent, no?, tots els polítics són igual, només es busquen omplir-se les butxaques. Aquest és el discurs. A mi em dol moltíssim, perquè dic, home, bueno, no, em dol, perquè clar, un fa molta mal, és l'exemple de la poma podrida, no? Tot un cistellet de pomes i una pot corrompre les altres, i aquesta és la que fa mal. I això pot passar, sempre ho dic, no?, absolutament a tots els partits, vull dir, no, ningú té la veritat absoluta.
En qualsevol cas, el dia d'aquell ple, què us va fer més mal? Que aquesta proposta pogués estar, diguem-ne, fora de la legalitat, o els sous que es presentaven allà, o les condicions que es presentaven allà per les persones que poguessin incorporar-se a aquest nou organigrama?
És que les dues coses van lligades. És a dir, aquesta precipitació per fer totes aquestes modificacions, el que implica és que hi ha unes voluntats de pujar uns sous. Unes voluntats que, precisament també ho deia el diari Vilanova, generalment el que es fa és tu has de fer la teva feina ben feta, i si no la fas, moltes vegades et descompten, i aquí es fa l'inrevés. Per tant, les persones han de fer la seva feina perquè són els professionals que l'han de fer. I si no, doncs el que s'ha de fer és parlar i dir, escolta, aquest mes, per tant, et redueixo. En uns moments d'economia molt crítica, que sabem que l'Ajuntament de Sitges té seriosos problemes econòmics, certament perquè s'han fet moltes coses i perquè tots sabem que és un municipi car, que té una despesa que per sobre del seu contribuent, per tota la idiosincràsia, per tot el que representa, doncs, l'oferta i que la imatge de la ciutat necessita millorar constantment, el que no podem fer ara és amb aquesta alegria, no? Aquests augments, sinó senzillament, perquè a més els sous no són baixos dels càrrecs de confiança que passarien a... No són milauristes, no? Per tant, home, tinguem una mica de respecte, que hi ha moltes persones que van molts dies allà a Sant Joan, vull dir, i que es podrien donar moltes ajudes, no? És a dir, que amb aquestes bosses econòmiques, que no ens sobren, però que sí que en aquests moments fa mal, fins i tot també doncs, amb aquest principi de solidaritat, i repeteixo, no? Amb aquesta visió, no? Que de vegades és un govern socialista, progressista... Home, a veure, les paraules, per mi les paraules tenen molt de valor,
Us plantegem la qüestió a partir del que ens deixava aquí el propi alcalde Jordi Baiget, quan ens deia que per una banda no es tocaria el sou de ningú, per altra banda aquest famós 30% formava part d'una variable que està inclosa dins el sou, no de més a més, i que, si no recordo malament les seves pròpies paraules, l'alcalde volia per Sitges els millors professionals que pogués trobar.
D'acord, però els millors professionals de vegades no es compren amb diners. Tu, si tu tens un... fas, no?, un criteri, vols aquest professional, hi ha persones que tenen una dignitat i una feina i una capacitat de treball i que el diner no fa la cosa. És a dir, no entenc aquesta reflexió. Què vol dir? Que els millors professionals d'arreu del món pagant seran molt més bons professionals? Llavors no ho són per mi. Perquè si tu concorres amb una plaça pública, que hi ha uns barems, és a dir, a nivell de Catalunya, per exemple, hi ha uns barems secretaris d'unes categories municipals, no? De tants a tants habitants, professional que gestioni una empresa, ja hi ha uns barems. Què vol dir? Que seràs més bon professional perquè cobres més? No, llavors jo entenc que no és un bon professional. Que no es tocarien els sous? Aleshores, si no es toquen els sous, d'on te surt l'augment? Això no, és a dir, a veure com m'ho expliquin. Els 30% ja està dins el sou. Si no es toca el sou, on te va? És a dir, com es regula aquest cobrament, doncs? No l'entenc. Jo, o m'ho expliquen més bé, o no sé si ho vau entendre vosaltres, però jo confesso que no ho entenc. Jo tinc un sou, no me'l toquen, però ja tinc un 30% incorporat dins el sou, llavors ja el cobro. Llavors no ho entenc. És a dir, a veure, no. Hi ha una proposta d'augment amb els bons professionals, però repeteixo, hem de ser bons professionals. Si no, el que està reconeixent l'alcalde Baiget és que ara alguns que ells han col·locat com a tècnics i quadres directius no són bons professionals perquè els han de pagar més el 30%. Home, malament. Ells mateixos estan reconeixent, per tant, que els han de donar més prebendes perquè treballin més bé. Perquè, clar, ja tenim uns directors que estan desenvolupant unes tasques. Què? Doncs ara hem estat la legislatura anterior, en la qual nosaltres hi vam participar, i bona part d'aquesta, amb uns mals professionals. Hem de ser molt rigorosos quan emetem sentències d'aquestes. Jo considero que tots són bons professionals, des de la persona que està atenent, perquè ha de tenir una cordialitat, i per mi, per tant, perquè no li augmenten també el 30%. Perquè una persona que, per exemple, està a l'OH, que està atenent, és la primera carta de presentació de Sitges de l'Ajuntament, ha de tenir una bona predisposició. Què és la que representa aleshores? Per tant, tothom és bon professional. Tu els hi demanes, i jo he treballat amb les persones colze a colze, i tots són uns excel·lents professionals. Tu els demanaves una feina i ells responien amb la proposta, treballaven, mostraven interès, i fins i tot m'atreviria a dir que ens ho van passar molt i molt bé, perquè tots són perquè encara hi són, molts i molt bons professionals. És a dir, aleshores penso que realment els arguments no són realment adients.
Fa 4 dies teníem aquí Ramon Artigues i obertament deia que sobra gent a l'Ajuntament.
Podria ser. Jo només puc parlar perquè del que conec, i amb les regidories de la legislatura anterior val a dir que no sobràvem, fins i tot doncs, en el moment en què vam obrir l'oficina municipal d'escolarització vam necessitar més persones, però que també quan necessitàvem hi havia punts de més feina, això que et deia, no? El bon professional vol també acabar la feina. Amb les altres regidors no t'ho podria dir, això. M'imagino que depèn de les èpoques, deu haver-hi més això, no? Més puntes de treball, menys puntes de treball, i la feina doncs genera que hi hagi molta activitat. Ja sempre ho he dit, l'administració és lenta, genera molt de paper, per tant no m'atreviria a dir que sobra gent, perquè jo sí que de vegades veig doncs que els funcionaris, els treballadors de l'Ajuntament doncs van de corcoll, en moments o durant tot diem-ne quan es genera la feina. Per tant, no ho sé.
D'acord. No tornem a agafar la frase, però sí, a peu de carrer teniu, però, i heu tingut al llarg de la vida política com ara, tant el govern com a l'oposició, una certa sensació que a peu de carrer el debat sobre l'organització de l'Ajuntament sempre acaba generant les mateixes frases, per dir-ho així.
Sí.
Que molt relacionades amb el que ens dèieu també ara dels polítics i la vida política, no?
Això també ens passa amb els professors.
Sí.
Opa, i... mira quants... A veure, jo sempre ho dic, no podem jutjar la babalà. Que hi hagi una persona que visqui de la rifeta, i és a totes les empreses, a la privada, al món, absolutament a tot. Llavors el que hem de ser és molt rigorosos quan jutgem els altres. I l'organització de l'Ajuntament, en aquest cas, certament la manen els polítics, i els polítics, clar, hi ha qui és organitzat i qui no és organitzat. Jo puc parlar per mi, nosaltres vam crear una organització de punts d'encontre, de relacions, i jo penso que van treballar molt, molt i molt, i que podia haver estat de vegades bé més la idea aquella que es volia desenvolupar i que no ha arribat a assolir-se mai, d'interrelació entre departaments, però això penso que no és pas dels treballadors, sinó que és del responsable polític de ser capaç de dir, a veure, regidor i regidor, va, tenim aquests punts en comú, doncs, no? Sempre, una tonteria com el tema dels polls de les escoles.
Sí.
Doncs nosaltres ens vam posar d'acord amb el regidor, en aquell moment el Joaquim Millán, i els tècnics, un dia tots els dos polítics, vinga, necessitem resoldre tot el tema, perquè és un problema molt greu, i no està considerada una epidèmia, i és un problema greu. I les escoles i els professionals de l'educació tenien seriosos problemes.
Tenien que és més vell que una peu, això dels polls,
Doncs vam... No sé si ens en vam ensortir, perquè com que no tens competències exclusives, però sí que vam intentar, els professionals de sanitat i d'educació vam estar treballant, es van fer totes unes campanyes de sensibilització, d'informació, però clar, això és perquè, va, donem resposta.
Escoltant-vos, al final ens creurem allò de la idea d'un ajuntament transversal depèn de què?
De les
voluntats. Que dos regidors es puguin veure o no es puguin veure?
Bueno, però si tu... No. De dos regidors professionals. De dos regidors que es creuen la política com el servei del municipi. I que hi ha un problema i que afecta a diferents regidories. I aleshores, sense protagonismes, sense voler dir, oh, és que... No, doncs, escolta, mira, m'ha arribat, i amb el primer que li arribi el problema, m'ha arribat aquest problema. Què et sembla? Ens veiem? Marquem uns criteris? Responsabilitzem amb un d'una àrea que la millor en aquella àrea aquell dia o aquella temporada té menys incidència i que coordini i endavant.
Clar que a partir d'aquest...
I tu apuntes i al cap de 15 dies depèn de... Escolta, com ho tenim? Pues mira, que aquell s'ha penjat, que s'ha penjat.
Clar que a partir d'aquest plantejament que ens deieu del regidor professional i ens dieu que la transversalitat no ha pogut ser possible, esclar, diguem-ne que posem en qüestió aleshores la certa professionalitat del regidor. Somriu, Àngels Parés.
Somric.
Com diria Llach, riu, riu i res no diu. O més enllà d'això, no? Bé, sobre el deute de l'Ajuntament. En més d'una ocasió hem abordat aquesta qüestió i Àngels Parés sempre ens deia vull veure els números, abans de, diguem-ne, pronunciar-me obertament sobre aquesta qüestió. I també ha sortit part d'aquest argument ja en la conversa sobre la regidora que sempre ha cregut en la importància també de l'obra feta i que l'obra feta té unes despeses i genera unes despeses i això també s'ha de contemplar. Davant les xifres, que ara semblen més o menys coincidents per part de tothom o d'un deute considerable, fins a quin punt creieu que aquest deute és justificable, no que un ajuntament s'ha d'endeutar, com, de quina manera, o si creieu que part d'aquest deute es deu a excessos o no, o com?
A veure, hi ha una part del deute que ve, diguem-ne, de la necessitat, ja ho he dit, no? D'una vila que té una forta despesa. I, per exemple, tot el tema, que hi hauria d'haver una reflexió important amb el tema de la recollida d'escombraries, que, clar, hi ha un... En aquests moments els comerços també havien de pagar. Clar, aquí entrarem amb tot una... És cert que molesta i haver de pagar perquè és una normativa europea. Per tant, hi ha una necessitat que jo entenc que potser no s'ha tirat enrere perquè doncs, hem entrat en una època d'inflexió econòmica, ja ho he dit abans. Ara, jo no he vist en cap moment, ni se'ns ha comunicat, un plantejament de dir, a veure, en aquests moments l'Ajuntament té aquesta despesa i els hem plantejat que hi hagi una reducció en quins, i fins i tot com a debat polític dels portaveus, quins serien els
no,
si punts... No,
us ho preguntem per això, eh?
No, doncs
dir,
no.
Passant pels sedars, passant pels sedars, pels sedars, pels sedars...
Que podem reduir. Quins són els punts que creieu que es poden reduir? Què és el que és intocable i què és el que ens podria permetre doncs, reduir aquesta despesa i no aquest gran endeutament, perquè clar, aquest endeutament l'assumiran a la legislatura següent, d'acord? Clar, llavors és com un peix que es menja la cua, hi ha uns que sanegen i uns que... I clar, això tampoc no...
Què ens voleu dir? Hi ha uns que sanegen, uns que gasten, uns que sanegen, uns que gasten?
Bueno, fixa-t'hi, aquest
sí, no, que sempre
hem tingut com una... L'altre dia ja ho dèiem a la mesa del pacte per la mobilitat, no? Clar, sempre aquí Sitges és com una cosa cíclica que ha anat canviant. Aleshores, clar, jo penso que ara en aquests moments caldria realment dir, mireu, nosaltres tenim aquest pressupost i posar-lo damunt la taula. Hem d'ajudar les entitats sitgetanes i això ens obliga a fer unes aportacions extra extraordinàries. D'acord, vinga, doncs, què és el que hem de fer? Això és intocable, doncs, d'acord, però pactem-ho tots i que ningú després retregui. Ens portem 8 anys sentint retrets a cada ple, perquè vostès, perquè els únics que no retreuen han estat nosaltres, pobres nosaltres, i no ho penso fer mai. Perquè sempre ho dic, que ens podem equivocar, certament, però jo almenys ho he fet amb un convenciment ideològic absolut. Per tant, que jo que hagués realment hagués estat fantàstic, no? aquest presentar comptes i anar intentant... Bueno, a veure, doncs, amb tema de despesa amb urbanisme, jo què sé, ara se m'ocult, doncs, a veure, què podem retallar, què és el que és intocable, i a partir d'aquí obrir un debat i tothom se sentiria representat, però ja ho he dit abans, s'ha trencat aquest diàleg.
En el seu dia, però, si no recordem malament, i deu fer un any més o menys, arran de l'elaboració dels pressupostos d'aquest any, sí que donava aquella certa sensació que s'obria un debat entre els grups polítics per conciliar, diguem-ne, punts en comú davant la confecció dels números, no?
Esquerra sent molt decebuda i molt enganyada, perquè nosaltres, aleshores gerent, el senyor Arbàs, ja ens ho va dir, diu, vosaltres aneu més enllà, esteu fent unes propostes en positiu per ajudar, per contribuir, tot el tema del suport a les empreses de construcció, d'obrir una taula mitjançant el gremi de contractació d'empreses per demanar, sobretot, que es mantinguessin els llocs de treball dels treballadors, de suport a les empreses, però no a l'empresa, sinó que l'empresa també s'havia de comprometre, per exemple, amb mantenir els llocs de treball. Això no s'ha fet. Obrir meses de treball amb el tema del comerç, a veure com es poden iniciar polítiques. Amb el tema, per exemple, del producte Sitges, de la marca Sitges, que és una proposta d'Esquerra, que tinc notícia que ara es comença a desencallar, però clar, això fa un any que en vàrem parlar. Per tant, nosaltres vàrem anar més enllà. I l'endemà d'aprovat els pressupostos, bona nit i tapa't. No n'hem sabut absolutament res més. Nosaltres ens sentim realment vexats, jo en diria vexats, perquè nosaltres vam fer un exercici de sanejament democràtic, vam estar-ne parlant des d'Esquerra, vam plantejar punts, vam debatre nosaltres en el sí del partit. Evidentment, també tenim qui diu doncs no, que s'ho facin, doncs sí, vam arribar al consens, vàrem anar tot un grup a treballar en tota una sèrie de propostes, És com el tema del tema orbital. Som nosaltres que truquem a l'alcaldia, que demanem, escolta, que hi ha això. El recordo que el senyor alcalde tenia un mapa i res més. Després no se'ns comunica absolutament res més. Es prenen decisions unilateralment. Per tant, repeteixo, ens ho sentim. És com el tema dels mitjans de comunicació i de la representativitat de Sitges en el Consorci de la Televisió Digital. Home, que siguem l'únic municipi que només hi va el govern... és vergonyós, això és una falta de principis democràtics o una por a que hi hagi més veus a opinar quan arribes i Vilanova, per exemple, han cedit representativitat als grups de l'oposició. Això és un altre exemple d'aquesta, això del que et deia abans, no? de les voluntats. Ara ja, jo penso que ara ja toquen campanes, vull dir que ja, és a dir, tot el procés dels pressupostos l'any passat, i després si recordes amb el tema de les ordenances, sempre ens les hem mirat, sí que certament en aquest cas s'han acceptat les propostes que hem fet, amb el tema del pressupost es va dir sí, això, tal, però després, no, jo, ara, hores d'ara no sé si es paga, per exemple, a 30 dies als proveïdors sitgetans, que va ser una de les propostes que es va acceptar, que es va demanar precisament doncs, per ajudar a suportar doncs, la minva de possibles clients i que, per tant, l'Ajuntament doncs, no trigués tant com
que
marca la llei, si voleu.
Vos que dèieu que doneu tant de valor a les paraules, dir que Esquerra se sent vexada...
Sí, sí. Ens sentim vexats. Home, a veure...
No, però dic que...
A veure, mira, quants exemples t'he posat avui?
Vexava més enllà que humiliar, segurament.
Sí.
És que sí?
Home, a veure, tu fas un esforç. Portes... Per tant, inverteixes la teva capacitat política, no jo, Esquerra Republicana, amb treballar des de l'oposició, Perquè, clar... el criteri és aquest: si tu estàs dins un govern, evidentment és la teva obligació de posar-hi els cinc sentits i les hores que pertoquin. Des de l'oposició entres a discutir a fi de bé, en positiu, equivocats o no, d'acord? Però, i després que l'endemà, és a dir, dones l'endemà no hi hagi una resposta ni se't vagi informant, pues vagis veient això, no? Que doncs no hi ha una voluntat, no s'informa del Consell de la TDT i no hi ha cap partit de l'oposició Sitges, que hi ha tot un desenvolupament important de temes que afecten el municipi, que poden tenir una incidència increïble i doncs tan assabentes al ple. I després la gran queixa moltes vegades, que del que dilluns et diuen blanc. Resulta que dimarts et diuen que l'alcalde anava amb els papers mullats i que és una altra cosa. I de dimarts et passes tot el sant dia aquell quan reps la info llegint, dijous t'arriben els informes del ple i aleshores tens aquells cap de setmana, perquè clar, la gent treballem i dormim, llegint els informes i llavors cotejant, mirant a veure si el del dimarts ha desaparegut un solar o t'han canviat. És una falta també de rigor, no? Perquè si es canvia un document, s'envia i es diu, escolta, mira, que ho hem revisat, no, ja t'espavilaràs, ja t'empallongaràs. I després la poca informació que donen perquè com que jo crec que, clar, que molts, no, fins i tot els presidents de les informatives, no estan informats dels temes que porten, doncs aleshores, clar, ah, vinga, hi ha informatives que duren 10 minuts, més per dir-te això.
Es queden 5 minuts, què creieu que passarà d'aquí un any i mig?
Ah, doncs no ho sé. Home, depèn de la radiografia, no?, d'aquest poble que...
Que ara heu fet un no ho sé com jo dir, si vols que et sigui franc.
Sí, no, és que clar, aquí Sitges, com que sembla, no?, que hi haurà més partits, sí, que tothom... Bé, doncs ja ho veurem.
Perquè en sou coneixedora d'alguna intenció, o més d'una, de presentar formacions,
no?,
polítiques,
sí,
a Sitges. No?
Suposo que ja és de domini públic, mm-hmm, ja...
Una... No està oficialitzat, però diguem-ne que no, com a mínim dona moltes voltes, això.
Sí, certament, jo, ara en aquest cas, des d'un punt de vista sitgetà, pot ser un guirigall, amb tots els respectes a totes les formacions polítiques i totes les persones que volen participar-hi, però, clar, pot ser com a molt i molt complicat. Pot ser un malson com el 99, sí? Crec, I per tant, doncs...
Per què creieu que pot passar això, però? Per què creieu que pot passar?
Per què creieu? Jo entenc que...
Que esclar, imaginem com a mínim...
Va fora del que és la política, en aquest cas, sí? Municipal. Una mica... Bé, doncs, que si jo vull ser aquí, doncs vinga, un altre. Però també és la nostra idiosincràsia, Perquè, clar, mires una mica pels voltants i, per exemple, a Ribes veus que va sortir els Via... perquè al final van acabar fent coalició amb Convergència. A Vilanova va sortir un partit de rebotada que no va desaparèixer.
Ho dic per si d'alguna manera això pot respondre un cert, no sé si dir, descontentament...
Dels partits polítics.
O de la societat respecte com...
En aquest cas no, un descontentament dels partits polítics de Sitges. Perquè, clar,
jo dic perquè o dues opcions més a les ja disponibles...
Sí, no, podria ser, no, certament no és un, no n'hem parlat políticament, això podria ser, jo més que res un descontentament, no de la, després el votant també podrà expressar aquest descontentament.
D'acord. Però no en teniu tant que vingui de la ciutadania descontenta, sinó de...
Jo crec que una mica el descontentament de gent que estava als partits polítics i que la millor doncs... Deixem-ho així.
Això, que cadascú interpreti aquesta imatge, clar, més o menys metafòrica.
Clar, és que jo no puc posar-me en
aquest cas... Però és una hipòtesi que d'això. Us hi veieu d'aquí un any i mig?
De moment hi soc. Deixem-ho també així. Això és un debat
que heu passat just... períodes de tot, també.
Sí, però ara just vam fer assemblea l'altre dia, dijous passat.
Sí.
I aleshores el mandat d'aquesta nova executiva doncs és començar a treballar amb el perfil de la nova etapa política, no?, del 2011. Jo l'únic que sempre dic és que jo prefereixo marxar que em facin fora. És a dir, des d'un punt de vista que si...
Bé, això segurament ho compartirien molts, eh?
Fa 12 anys... I que, per tant, doncs, la vida...
Com passa el temps? Fa 12 anys.
12 anys que estic al Candeler.
Sí. Després, diguem que esteu al capdamunt de la llista, per dir.
Farà 12.
Farà 12 el 2011.
Exacte. I, per tant, doncs, hi ha molts bons polítics a Esquerra Republicana, Sitges, polítics i polítiques. Hi ha persones amb ganes de treballar. I doncs és igual estar al número 1 que al número 0, 10 o 20 o el que sigui, no?
Home, ja sabeu que no és igual.
Sí, a mi, per exemple, jo sempre dic que formar part de...
No seria igual, en fi, anava a dir, no hi hauria mai numeració si fos igual estar l'1 que estar el 10, oi?
No, ja us he entès. Des del sentit polític,
Sí.
No, és a dir, és una etapa de la vida ser regidor, una etapa feliç personal, tots els mals de caps, de que he jugat una responsabilitat, però si doncs el partit decideix o valorem tots conjuntament que hi ha d'haver-hi renovació, la meva feina i la meva ideologia,
no us sabrà gens de greu, vaja,
i independentista, seguiré sent-ho i amb molt d'orgull.
Les 11. Veurem en el futur si això és un avís, una reflexió o... En veu alta. Àngels Parés, gràcies.
A vosaltres.
Fins la propera. Tornem en 5 minuts. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.